Hola i benvinguts a Cita amb el Jazz. Aquest és el programa de jazz que Radio Falset emet tots els dimecres de 10 a 2 quarts de 12 de la nit i repeteix els dissabtes de 2 quarts de 3 a 4 del migdia. I avui, per ser l'últim programa de mes, dedicarem tot el programa a un músic. El músic al qual dedicarem el programa d'avui és el que s'anomena molt sovint el rei del jazz. És ni més ni menys que Louis Armstrong. Però abans d'entrar de ple a la música de Louis Armstrong, m'agradaria començar a posar uns quants temes i explicar una mica la història des de abans que ell comencés a crear aquesta música, diguéssim, perquè el jazz es va començar a gestar una miqueta abans que ell aparegués a l'escena musical de New Orleans, cap allà als anys 20. Doncs, per començar, m'agradaria posar-vos un tema del que podria ser l'estil més tosc de música New Orleans, que és el tocat per les brass bands, que són les bandes de vent que toquen als festivals que es fan al carrer, tipus carnaval i coses així. El que sentirem ara, doncs, és una banda d'aquestes, és l'Eureka Brass Band. La gravació no sé ben bé de quin any és, però podria ser perfectament dels anys 30, anys 40. La gravació, encara que aquest estil, doncs, es remunta a finals del segle XIX, cap allà al 1890 o algo així. Escoltarem ara, doncs, aquesta música, un tema de l'Eureka Brass Band, que es diu Trombonium, en el qual encara no ha aparegut la improvisació i on sí que s'hi veu molts elements de la música francesa i de la música espanyola del segle XIX. Pues anem a escoltar aquest tema. We'll be right back. Orleans era l'estil de música que es tocava a New Orleans a final del segle XIX i que, bueno, avui en dia encara es continua tocant, però que es caracteritza perquè va ser un dels punts de partida per a la música de jazz. Era la Eureka Brass Band amb el seu tema Trombonium. I doncs bé, i abans de continuar, doncs hauríem de parlar del que va ser la primera llegenda del jazz. Va ser un trompetista que es deia Buddy Bolden, que va néixer el 1837 i va morir l'any 1931. Ell va ser el primer que van proclamar com el rei de la trompeta de New Orleans, i molts jazzmen clàssics del gènere posteriors a ell lo van reconèixer com el seu mentor i millor amic. D'aquest músic no tenim cap testimoni sonor, ja que ell va desaparèixer de l'escena musical uns 10 anys abans de que es comencés a gravar la música en suports d'àudio, diguéssim. I, bueno, pues, l'únic que podem, del que ens podem fiar és dels testimonis que van escoltar els seus concerts i que després van intentar explicar als historiadors i als folcloristes com era la música d'aquest senyor, que suposadament és el primer que va començar a plantar la llavor del jazz, no? Bé, doncs ell, aquest senyor va néixer, Buddy Bolden, va néixer al districte negre de New Orleans i va adoptar un estil i un enfocament més aviat tosc i així bastant desenfadat, propi de la zona on havia nascut, no? Una zona pobra, de la ciutat, no? I clar, per tant, doncs, no era gaire sofisticat. Això a diferència d'altres pioners del jazz, que dels quals després parlaré, que són Sidney Bechet, del saxo soprà, i Jelly Roll Morton, al piano, que els quals els provenien de famílies criolles de New Orleans amb una certa posició dins de la societat negra i, per tant, hi amb una mica més d'educació i, per tant, amb una música una mica més sofisticada. Però, bueno, de totes maneres, amb aquest estil que tenia Buddy Bolden, va connectar molt bé amb la gran massa del poble, no? I, bueno, la seva història és que, bueno, quan va ser adolescent va començar a aprendre la trompeta i va començar a tocar algunes bandes cap al 1890, més o menys als 13 anys. I al 1895 ja havia format la seva pròpia banda i al 1900 va aconseguir una popularitat que cap altre director d'orquestra havia aconseguit mai fins a aquell moment. Es va convertir en una gran atracció per al públic, que omplia els locals de ball on tocava, i a més també tocaven a menjars organitzats als parcs de New Orleans i a desfiles per la ciutat. De 1900 a 1906 era músic professional, que això en aquella època a New Orleans era una cosa super estranya. I, bueno, doncs això, segons els testimonis que descriuen la seva música, doncs diuen que ell més aviat que improvisar, que és la característica que diguéssim, dona, que caracteritza el jazz, doncs ell el que feia més aviat era tocar melodies conegudes de l'època, amb un ritme clar i sonor, i a vegades amb un dramatisme exagerat, i tocant així alguna frase entre la melodia per embellir una mica el tema principal. Però, bueno, que d'improvisat tampoc ho feia. Però sí, doncs, que va ser el primer que va posar elements de blues a la música que hem sentit abans, no? A la música que es ballava, així com el ragtime o els foxtrot, que provenien, doncs, d'aquell cruce de cultures que es va donar allí a New Orleans, entre els esclaus, entre els ex-esclaus que vivien allí, i entre els colonitzadors francesos, entre la gent que havia emigrat del nord d'Europa i que ara vivia allí. Bueno, pues tot això, doncs, va fer que es conjuntés una mica els ritmes sincopats que tenien els negres amb les formes musicals europees de la música clàssica o de la música popular d'aquell moment. I, bueno, tot això va donar aquest ragtime, el foxtrot, i aquest senyor, doncs, hi va afegir una mica el blues, que era una música més aviat en aquell moment considerada barroera i passatgera, que tocaven els negres. Bueno, amb aquest senyor se li va acabar la carrera molt aviat, a l'any 1906, ja que es va començar a comportar d'una manera molt violenta, que ja no era violència, sinó que arrallava una mica la bogeria, no? I en efecte, doncs, se va descobrir, doncs, que tenia un serio trastorn mental, i a l'any 1907 la seva família el va ingressar en un hospital per a malalts mentals, que és on va estar fins a l'any 1931 i és on va morir, i allí es va acabar la seva carrera abans de poder gravar res, doncs, per la posteritat de la història, no? Un altre trompetista, bueno, encabat el trompetista que el va precedir amb ell, que va agafar el relleu com a rei de la trompeta de jazz, va ser Freddie Keppard, que va néixer el 1889 i va morir l'any 1933, perdó. Doncs, bueno, aquest senyor també tenia un estil molt potent i net i va agafar el relleu d'aquest trompetista. I, doncs, va fer que també tots los... Ell va fer gires per als Estats Units fins allà al 1918, que després se'n van a viure a Chicago, però allí va començar la seva decadència i, bueno, també degut a l'alcohol. Bueno, val a dir que el Buddy Bolden abans va desembocar amb aquest trastorn mental degut a les veus, corre la llegenda de que bevia unes grans quantitats d'alcohol que ningú podia aguantar sinó ell, i, bueno, així va acabar. I aquest senyor, doncs, també li va passar el mateix i va morir l'any 1933 sent un pobre reflexe del que ell havia sigut abans, no? I, bueno, doncs l'alcohol els hi va destrossar la vida. Doncs, i després a l'altre creador del jazz, i que ell s'autoproclamava, diguéssim, l'inventor del jazz, va ser el pianista Jelly Roll Morton. Jelly Roll Morton va néixer l'any 1890 i va morir l'any 1941. Va començar estudiant guitarra, però en la seva adolescència es va passar cap al piano. I cap allà l'any 1902 tocava el piano als bordells de Storyville. Allí va poder entrar en contacte amb altres pianistes, dels quals va aprendre molt, i entre el 1906 i 1908, que ell tenia 16 anys en aquell moment, va començar a viatjar per la majoria dels Estats Units, no guanyant-se la vida com a pianista, sinó com a corredor d'apostes, de proxeneta a temps parcial i timador en general. Mentrestant anava aprenent tot el que podia dels pianistes que anava trobant pel seu camí. Cap allà el 1919 va fer de tocar el piano en teatres i companyies de vodevil la seva ocupació. I així va seguir fins a l'any 1923, que va ser l'any en què va tornar a Chicago, pel boom de la música que havia allí i per la possibilitat de gravar. Va fer el seu debut discogràfic aquell mateix any i va dirigir la seva banda, que és el Red Hot Peppers. El 1926 va començar a produir una sèrie de discos per la companyia Victor amb el seu grup Red Hot Peppers. I és aquí on es pot escoltar la música d'aquest pianista amb la seva màxima maduresa, i on, si la comparem amb la música que es feia l'any 1926-1928, descobrim que ell duia un gran avantatge sobre les composicions i arranjaments de l'època. Doncs ara anem a escoltar un tema a piano solo que es diu The Pearls i està gravat a Chicago l'any 1926. Thank you. era Jelly Roll Morton a l'any 1926 i ara anem a escoltar una altra gravació que ell va fer en aquest període en què va estar a Chicago, que és una gravació del 17 de desembre de l'any 1929. Aquí no està piano sol, sinó que està acompanyat pel clarinet Bernie Bigart, ell mateix, Jelly Roll Morton al piano i amb la gran bateria Sooty Singleton. Val a dir que aquesta formació va ser de gran popularitat al final dels anys 30 gràcies al clarinetista Benny Goodman. Doncs anem a escoltar ara un tema que es diu Smiling the Blues Away. Jelly Roll Morton amb el seu grup Red Hot Peppers a l'any 1929. I bueno, aquest senyor, doncs, després de la dècada dels 20, en què va experimentar aquest auge de les gravacions i tot això, i es va fer molt famós, més del que era, doncs després va començar a decaure als anys 30, ja que es van posar de moda les big bands, i ell no li agradava això de les big bands i no va voler fer una big band. I clar, els empresaris li exigien fer una big band per a poder-lo seguir gravant, però ell s'hi va negar. Era una persona així una mica amb orgull, una mica follonera, diguéssim, i bueno, s'hi va anar negant, fins que es va anar tancant, i el seu negoci es va anar reduint, a que a l'any 38 estava tocant a Washington amb un petit club, més aviat un bordell, allí tocant a piano sol, i bueno... A aquell mateix moment, ell també un dia per la ràdio va escoltar que presentaven a un clarinetista, que es deia W.C. Handy, com a l'inventor del jazz. I bueno, ràpidament ell va escriure una carta oberta al diari més famós d'aquella època, on s'autoproclamava com l'inventor del jazz, dient que era sabut per tothom que ell va inventar el jazz l'any 1902 i que no se li podia negar aquest reconeixement i que ningú més que ell havia de tindre aquest títol d'inventor del jazz. Això va fer que bueno, un historiador d'Estats Units que treballava a la Biblioteca del Congrés de Washington anés a veure-lo al club aquest on estava tocant a Washington per gravar la seva música, ja que reconeixien que era un valiós document per documentar l'estil de música que s'havia començat a crear a Estats Units i més aviat a Nova Orleans. Doncs d'aquestes gravacions que va realitzar per la Biblioteca del Congrés de Washington, doncs anem a escoltar dos temes que va tocar a piano sol. El primer es diu King Porter Stomp, això ho va gravar el 14 de desembre del 1939, i escoltarem un altre tema que es diu Mammy's Blues, que va gravar el 16 de desembre de l'any 1939, on podem escoltar Jelly Roll Morton parlant i cantant.
No doubt heard in my life. Mamie Desdoom, this was her favorite blues. She hardly could play anything else more, but she really could play this note. Of course, to get in on it, to try to learn it, I made myself the can rusher. 219 done took my baby away. Two seventeen, bring her back someday. stood on the corner with her feet just soaking wet. Her feet was wet. Stood on the corner with her feet soaking wet. Begging each and every man that she met, if you can't give a dollar, give me a lousy dime. Can't give a dollar, give me a lousy dime. I wanna feed that hungry man of mine.
Era Jelly Roll Morton a l'any 1939 amb unes gravacions que va fer per la Biblioteca del Congrés de Washington. Però bueno, havia de fer un mes de gravacions, però ja hem dit que el caràcter follonero d'aquest senyor doncs lo va portar, en aquest cas, lo va portar una vegada més a una altra discussió al bar on tocava les nits. I bueno, aquestes gravacions s'havien de fer durant un mes en què ell havia de tocar el piano, havia d'explicar una mica la història del blues que ell havia viscut, les anècdotes que ell havia viscut en tots els seus anys d'experiència musical. Però bueno, això es va veure truncat ja que es va veure involucrat amb una ferida i el van apunyalar i tot això. I bueno, quan en Pic se va recuperar una mica les ferides, se'n va anar a Nova York a l'any 39 mateix, i allí va tornar a realitzar unes quantes gravacions amb un altre dels que forma el triumvirat del jazz, diguéssim, que és el senyor Sidney Bechet, que m'ha anomenat abans el saxo alt, el saxo soprà. Van fer aquesta gravació que ara escoltarem després de repassar una mica la vida de Sidney Bechet, però bueno, ja ell ja es va trobar malament els següents anys, a l'any 40, i finalment a l'any 41 va morir a causa d'aquestes ferides. Han pogut sentir que ell el que fa doncs, és una mescla del ragtime que tocaven gent com Scott Joplin amb el blues que es feia en aquell moment, que era un blues molt primitiu i bueno, que era com una música bastant relegada en un segon pla. Doncs bueno, ara, abans d'escoltar aquesta gravació que va fer final de Jelly Roll Morton amb Sidney Bechet, repassarem una mica Sidney Bechet, la seva vida. Sidney Bechet va néixer l'any 1897 i va morir l'any 1959. Tocava el clarinet i el saxo soprà. I bueno, com hem dit, doncs, juntament amb Jelly Roll Morton i Louis Armstrong, integra el triumvirat dels inventors del jazz, diguéssim. Ell va fer molt per crear i difondre les primeres formes de jazz i gran part del jazz que vindria després. Bueno, ell va néixer a Nova Orleans i era també, com Jelly Roll Morton, era d'una família criolla. La seva família tots eren músics i, bueno, i ell de nen ja va mostrar una gran capacitat per a la música i una gran assimilació de la tècnica del clarinet i de les formes de jazz de l'època. Cap a l'any 1910, amb 13 anys, ja estava tocant de manera informal amb grups de jazz. Després, a partir del 1916, va viatjar per tots els Estats Units tocant, no? I amb aquests viatges que va fer va ser on va conèixer gent i on li van proposar de fer una gira europea. A Europa va tindre gran èxit, però bueno, ell volia estar allí bastant temps, però l'any 1923 va haver de tornar deportat per la justícia britànica a causa d'una petita baralla sense importància. Bueno, va tornar a Nova York i va tocar amb els Hot Five de Louis Armstrong i amb Duke Ellington. I després va tornar a marxar a Europa, però bueno, va tornar a ser deportat l'any 1929 quan es trobava a París i, bueno, es va trobar amb una petita baralla, cosa que el va dur un any a la presó, i a l'any 1930, doncs, acabada la condemna, lo van fer tornar a Nova York. Però al tornar a Nova York havia trobat doncs, que l'escena havia canviat molt i que el que estava de moda en aquell moment començaven a ser les big bands i els músics joves amb un estil més modern. Per tant, no tenia gaire feina i va haver que obrir una sastreria a Harlem. Però després, gràcies a que va tornar a haver una revifada de l'estil antic del jazz i que van aparèixer molts puristes que volien tornar a escoltar aquell estil, nascut a New Orleans, doncs l'any 1939 va tornar al jazz fent una gravació amb el senyor Jelly Roll Morton. Doncs escoltarem ara dos temes que van gravar junts. El primer es diu High Society i el segon es diu I Thought I Heard Barry Bolden Say. Estan gravats l'any, el setembre, el 14 de setembre de l'any 1939. I, bueno, heu sentit que el segon tema fa referència a Barry Bolden, que és aquesta primera llegenda de la trompeta de jazz. També val a dir que el primer solista que escoltarem a cada tema és el saxo soprà de Sidney Bechet.
But you're dirty, take it away. You're terrible, you're awful, take it away. I thought I heard him say, I thought I heard the Buddy Bolden shout, open up that window and let that bad air out. Open up that window and let that foul air out. Yes, I thought I heard Buddy Bolden say,
Eren els Red Hot Peppers de Jelly Roll Morton amb Sidney Bechet al saxo soprà a l'any 1939. Doncs estàvem en que Sidney Bechet havia tornat a l'activitat musical gràcies a aquesta revifada de l'estil New Orleans que hi va haver a final dels anys 30 i bueno, doncs, va fer aquesta gravació i després va seguir treballant per tot els Estats Units, encara que estava aïllat de la corrent renovadora. Però bueno, ell va seguir tocant el seu estil de jazz, que ja hem dit, doncs hi havia un cert públic que era l'únic que considerava jazz. No acceptaven les modernitats que havien hagut i l'estil que començava a sortir en aquells moments, que era el bebop. Però bueno, l'any 1949... Sidney Bechet va tornar a anar a França i aquest any va anar al Festival de París, on va ser rebut triomfalment, i en aquell festival va tocar amb els dos músics més de moda que havien en aquell moment, que eren figures justament del bebop. Ells eren Miles Davis i Charlie Parker. L'actuació va ser un gran èxit i aquí Sidney Bechet es va decidir establir a França. I a l'any 1951, més concretament, es va traslladar a Antibes, on es va casar per segona vegada i es va convertir definitivament en un heroi nacional francès. 8 anys més tard, a l'any 1959, va morir, però bueno, en el seu honor es va erigir una escultura allí mateix a Antibes. A New Orleans ni a la resta d'Estats Units ningú va tenir una idea semblant en aquella època. Doncs val a dir també que hi han hagut altres músics destacats que han fet donat forma amb aquest gènere, com és el trompetista Joe King Oliver, nascut al 1885 i mort al 1938, que va ser el tercer rei de la trompeta de New Orleans i la persona que va tindre amb anterioritat aquest títol abans que Louis Armstrong, que va ser el quart rei de la trompeta i definitiu. També va haver un senyor que es diu Edward Kit Ory, que va néixer al 1886 i va morir al 1973, que tocava el trombó i va ser el que va donar forma al trombó de jazz. Aquest senyor va actuar molt sovint al costat de Louis Armstrong ja des dels principis dels seus Hot Five. També un altre senyor que es diu Jimmy Noon, que va néixer el 1895 i va morir el 1944, que tocava el clarinet, que va ser alumne de Sidney Bechet. I ara anem a entrar ja de ple al repàs de la vida i la música d'aquest geni del jazz i de la trompeta que va ser Louis Armstrong. Per fer-ho anem a escoltar primer una de les seves melodies més famoses, bastant comercial, però no per això menys bonica, que el va fer molt conegut doncs, al final de la seva carrera, cap als anys 60. És el tema What a Wonderful World.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. see skies of blue and clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow, they'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Yeah. Era el cant a la pau que Louis Armstrong va fer els seus últims anys de carrera. Heu observat que amb aquests temes, amb aquestes actuacions a final de la seva carrera, ell ja no tocava la trompeta, degut a que el seu llavi estava molt castigat per tants anys de tocar la trompeta de la manera que ho feia ell, que era molt fort i contundentment. Doncs abans d'escoltar uns altres temes on sí que se'l pot escoltar tocant la trompeta d'una manera tremenda, doncs anem a fer una mica de repàs a la seva vida. Ell va néixer l'any 1901 a New Orleans i, bueno, va néixer rodejat d'una gran pobresa, sense pare, i amb una mare que no podia fer-se càrrec de la seva educació. Els seus inicis musicals s'han de buscar dos o tres anys després de que ingressés en una casa d'acollida per a nens abandonats. Allí va aprendre a tocar la corneta i formava part de l'orquestra. Al sortir de la casa d'acollida, es va fer notar entre les orquestres professionals de New Orleans, i així de jove va aconseguir igualar i superar tots els cornetistes de l'època, fins i tot el que estava considerat com el rei de la trompeta en aquell moment, que era Joe King Oliver. Aquest senyor li va oferir a l'any 1919 de tocar amb el seu grup en una feina estable a Chicago. I la pianista d'aquell grup era la senyoreta Lil Harding, que més tard es va convertir en esposa de Louis Armstrong. I a l'any 1924 aquesta el va animar a formar el seu propi grup. Així que va deixar l'orquestra de Joe King Oliver a Chicago i ella i Louis Armstrong van anar cap a Nova York, on la seva reputació es va estendre ràpidament i a més va treballar amb l'orquestra més prestigiosa de l'època, que és la de Fletcher Henderson. A l'any 1925 va tornar a Chicago, on els tres anys següents gravaria les més importants sessions que s'han gravat en jazz. Les va gravar amb els grups Hot Five i Hot Seven, grups que no actuaven en directe, que només eren bandes que ell utilitzava per a gravar. Fins al 1928, amb tres anys, va gravar més de 5 desenes de temes i en cada nova sessió de gravació es podia apreciar com la tècnica instrumental d'Armstrong i els arranjaments del grup evolucionaven de manera trepidant. Dins d'aquell període, a l'any 1928, va deixar la corneta i va començar a tocar la trompeta. Amb aquestes gravacions, Louis Armstrong va aconseguir fer que convergís el blues, que molts consideraven com una música barroera i passatgera, amb les formes més sofisticades de jazz. I tot això li va sumar la seva tècnica, que era brillant de trompeta, i la seva manera de cantar fent escat o imitant a un instrument de vent. Així que Louis Armstrong es va convertir en el primer geni de la improvisació i de l'escat. Va trencar el rol de l'època en el que els músics de les orquestres tocaven només per al lluïment de l'orquestra i no per al lluïment individual d'un solista. I va donar peu a les successives evolucions del jazz, com el swing, el bebop, el hard bop, etc., i inclús d'altres músiques com el rock and roll i el rhythm and blues. Després d'aquestes importantíssimes gravacions, Armstrong va seguir treballant amb orquestres on sovint ell era la principal atracció. Però bé, primer anem a escoltar aquestes gravacions que, com hem dit, es van realitzar a Chicago a partir de l'any 25. La primera que sentirem és un tema que es diu My Heart, on escoltem a Louis Armstrong amb els seus Hot Five. Escoltem a Louis Armstrong a la corneta i a la veu, a Kid Ory al trombó, a Johnny Dodds al clarinet, a Lil Armstrong al piano i a la veu, i a Johnny Sincere al banjo. Primer tema que va gravar Louis Armstrong amb els seus Hot Five i amb els quals van marcar el que seria l'evolució del jazz. Ara anem a escoltar un altre tema que van gravar uns mesos després, que van gravar el 26 de febrer de l'any 1926, que es diu Cornet Chop Suey, on s'escolta molt el que he comentat abans, que amb aquests 3 anys que va fer aquestes gravacions, el grup va evolucionar i ell mateix, com a instrumentista, va evolucionar molt. Aquí escoltareu com el grup sona molt més integrat i com la seva tècnica de trompeta encara havia millorat més que abans. Thank you. era Louis Armstrong amb els seus Hot Five, i ara el anem a escoltar amb el seu grup Hot Seven, que incorporava una tuba i una bateria. Anem a escoltar un tema seu que es diu Wild Man Blues i un altre que es diu S.O.L. Blues. Aquests dos temes estan gravats, el primer està gravat el 7 de maig de l'any 1927 i el segon està gravat el 14 de maig del 1927. La formació és Louis Armstrong a la corneta i a la veu, John Thomas al trombó, Johnny Dodds al clarinet, Lil Armstrong al piano, Johnny Sincere al banjo, el banjo i la guitarra, Pete Briggs a la tuba i Baby Dodds a la bateria.
Mama. as you have the box. Box, 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 box. I mean money, mama. I'm with your sweet mama. As long as you have box, box, box. When the box run out, sweet mama, I mean you are out of luck. Out of luck, luck, luck.
Armstrong amb els seus Hot 7 a l'any 27 i es pot escoltar com de l'any 25 en què l'estil era clarament New Orleans, molt més semblant als primers temes que hem escoltat al principi, aquí cada vegada va agafant tot un aire més sofisticat amb uns arranjaments dels temes més concrets i amb una melodia principal en més de moltes melodies a la vegada i donant més importància a un instrument solista. Doncs ara anem a seguir escoltant aquestes gravacions de Louis Armstrong i anem a escoltar un tema que es diu West End Blues, que ha marcat història per la intro en què Louis Armstrong toca, diguéssim, per la seva complicació tècnica, i bueno, perquè cal posar aquesta complicació tècnica a l'any 1928, que quan es va gravar. Avui en dia igual a qualsevol trompetista li sembla algo relativament fàcil, però en aquell moment això era una total evolució. Això està gravat amb el Louis Armstrong Hot 5, que està gravat el 27 de juny de l'any 1928, i la formació de Louis Armstrong a la trompeta. També val a dir que l'any 28 Louis Armstrong va abandonar la corneta i es va dedicar ja exclusivament a la trompeta. Doncs i aquí el sentim, a la trompeta i a la veu, a Fred Robinson al trombó, a Jimmy Strong al clarinet i al saxo tenor, Earl Hines al piano i a la veu, a Mansi Cara al banjo i a la veu i Zutty Singleton a la bateria. Doncs escoltarem el Western Blues, gravat a l'any 1928 per Louis Armstrong i els seus Hot 5. Thank you. Era Louis Armstrong amb els seus Hot Five. I aquí, en aquest període, ja va acabar aquesta sèrie de 3 anys de gravacions amb aquests grups. I bueno, ara anem a escoltar ja una última gravació de l'any 1928, del 5 de desembre, que va fer amb el seu pianista, que es diu Earl Hines. Aquest pianista es caracteritza perquè bueno, va ser també un gran impulsor del piano de jazz, va tindre grans influències sobre la forma de tocar de Duke Ellington i bueno, també va ser, diguéssim, el que va posar posar contra les cordes a Louis Armstrong, perquè Louis Armstrong era de sobres un músic molt bo i molt reconegut, però a l'entrar aquest pianista al seu grup, aquest pianista li feia una mica de sombra, ja que també era molt bo i tenia una gran tècnica. Per tant, Louis Armstrong va tindre d'esforçar-se una mica més i no acomodar-se en la seva posició de rei del jazz, ja que aquest pianista cridava molt l'atenció al públic d'on anaven a tocar. Escoltarem un tema que van gravar a duet, que es diu Weather Beard. Val a dir també que la competició que es va crear entre ells dos no era, diguéssim, enemistosa, sinó més aviat que era tot el contrari. Era totalment amistosa i un repte totalment professional, re personal. Thank you. I després d'aquestes importants gravacions que Louis Armstrong va fer entre l'any 25 i el 28, en què va canviar el curs de l'evolució, més que canviar, diguéssim, va imposar el que seria l'evolució del jazz i els posteriors estils d'aquest, doncs es va trobar treballant amb les millors orquestres, sent ell la principal atracció, i acabat l'any 1935 es va associar amb un representant amb el qual van agafar una perspectiva més comercial que artística de la música. Així, a l'any 1940, Armstrong, en més de ser una estrella del jazz, era més aviat una famosa figura del món de l'entreteniment. Després això va canviar, però bueno, va durar prou anys. Però bueno, a l'any 1947, Armstrong va decidir formar un grup que es deia els All Stars, i que va ser el grup permanent, el seu grup permanent per a les gires i les gravacions fins al dia de la seva mort. La va formar amb alguns dels músics que l'acompanyaven en els Hot 5 i Hot 7 que acabem de sentir, però cap allà l'any 1955, quasi 10 anys després de la seva formació, l'orquestra sonava... era una mica... La feina que feien era una mica de rutina, però bé, la majestuositat de la música d'Armstrong i el seu gran carisma i, bueno, en definitiva, el seu geni van fer que sempre connectés amb el públic. En aquell període també estava treballant en algunes produccions de Hollywood i fent gravacions amb altres músics de jazz com Ella Fitzgerald, Oscar Peterson i Duke Ellington. Però bé, ara doncs, per comprovar que aquests All Stars no havien perdut el seu carisma, anem a escoltar l'única gravació que hi ha de l'únic concert que va fer Louis Armstrong a Catalunya i a Espanya, diguéssim. Aquest concert es va dur a lloc a Barcelona el 23 de desembre de l'any 1955 i recentment va ser descobert per casualitat per un productor de discos de Barcelona. Va ser descobert aquest concert, diguéssim. Ell normalment acostuma a anar a comprar objectes així estranys al mercat de Sant Antoni els diumenges al matí, on es fa una mena de rastro, i bueno, doncs allí va trobar unes cintes antigues de magnetofon que va comprar, i només per curiositat, però resulta que a l'arribar a casa va comprovar que eren unes gravacions dels concerts de Louis Armstrong a Barcelona i que a més estaven molt ben fetes. O sigui que va ser tota una casualitat que algú trobés aquestes cintes amb una papelera i que en Cabal les vengués i que aquest productor de discs les escoltés i sapigués de què es tractava i ara les han editat. Doncs aquí escoltarem a Louis Armstrong a la trompeta i a la veu, acompanyat de Tram Young al trombó, d'Edmond Hall al clarinet, de Billy Kyle al piano, d'Arville Shaw al baix i de Barrett Deems a la bateria. Escoltarem el primer tema, que és When It's Sleepy Time Down South, que és un tema que ell sempre feia servir d'introducció als seus concerts, i acabat el conegut tema When the Saints Go Marching In, en directe a Barcelona a l'any 1955 al Windsor Palace Cinema. Thank you.
folks. Our first number, When the Saints Go Marching In. Attaboy. Marching in, and when the saints go marching in, yes, I want to be in that number. When the saints go marching in, now when the saints go marching in, and when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. Here come Edmund Hall and his clarinet. Now when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. Here comes Trummy Young and his trombone, baby.
Armstrong a Barcelona l'any 1955 en un concert gravat en directe al Windsor Palace. I ara anem a escoltar una col·laboració que va fer en aquell temps amb la gran cantant Ella Fitzgerald, a la qual ell considerava la millor cantant de femenina de jazz que hi havia en aquell moment. És una gravació de l'any 1957 i escoltarem el tema I Won't Dance. Acompanyen a Ella Fitzgerald i a Louis Armstrong, que els dos canten, Oscar Peterson al piano, Herb Ellis a la guitarra, Ray Brown al baix i Louis Belson a la bateria.
Think of what you're losing by constantly refusing to dance with me. You'd be the idol of France with me. And yet you stand there and shake your foolish head dramatically while I wait here so ecstatically. You just look and say emphatically,
not this season. Yes, there's a reason. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, madam, with you. My heart won't let my feet do things they should do. yes. You know what? You lovely. So what? You still lovely. But oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that bumps on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor. Yes, when you dance, you jump in and you gentle. Especially when you do the continental. But this feeling isn't really mental. For heaven rest us, I'm not asbestos. And that's why I won't dance. Why should I won't dance. How could I won't dance, mercy be cool. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance.
I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, monsieur, with you. My heart won't let my feet do things they should do. You know what? You're handsome, and so what? You're handsome, but oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor. When you dance, you're charming and you're gentle. Especially when you do the continental. But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I'm not asbestos. And that's why I won't dance. Why should I won't dance. How could I won't dance. Merci beaucoup. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance.
Yes, I won't dance. Don't ask me. I won't dance. Don't ask me. I will not dance, madam, with you. Yes, my heart won't let my feet do things they should do. Yeah, you know what? You kinda lovely.
And so what? I'm lovely.
But oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that's bumped on the shores. I feel so absolutely stumbled on the floor.
When you dance, you're charming and you're gentle. Especially when you do the car.
But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I'm not asbestos, honey.
Whoa. And that's why I won't dance.
Oh, yes.
Why should I? I won't dance. How could I won't dance. Merci beaucoup.
Yeah, merci beaucoup.
I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance.
Doncs era la col·laboració de Louis Armstrong amb Ella Fitzgerald. I ara ja per acabar el programa escoltarem una altra col·laboració entre Louis Armstrong i Duke Ellington. Duke Ellington va ser el que va agafar el relleu de Louis Armstrong, se podria ser. Després de Louis Armstrong és considerat com la persona que més coses va portar al jazz en quant a composició i a direcció de la seva orquestra, que durant molts anys també van marcar la pauta de l'evolució del jazz. Escoltarem aquest disc, la col·laboració entre Louis Armstrong i Duke Ellington, gravat a l'any 1961, amb Louis Armstrong a la trompeta i a la veu, Duke Ellington al piano, Tram Young al trombó, Barney Bigar al clarinet, Mort Herbert al baix i Danny Barcelona a la bateria. Escoltarem una cosa molt especial, ja que és una cosa que està editada, però és s'aconsegueix molt rarament. És una versió del tema de Duke Ellington anomenat Azalea i no és la versió que es va editar en el disc, sinó que és un assaig. És un assaig, diguéssim, d'aquest tema. Els fallos que sentireu aquí, que fan els músics i que fa el mateix Louis Armstrong, no s'han de considerar com una burla amb ells, sinó que s'ha de considerar com, diguéssim, un moment privilegiat que normalment està tancat en els baúls de les cases discogràfiques, però que ara avui podrem escoltar. Es tracta d'un assaig i de la gravació prèvia a la gravació de la toma bona d'un tema, cosa que, bueno, com ho he dit, no s'ha de prendre com a burla, si s'equivoquen, si no són prou bons, no s'ha de prendre com a res d'això, sinó s'ha de col·locar un en aquell estudi de gravació en el moment en què això es va gravar. Doncs ha sigut això, Cita amb el Jazz, un programa que ha presentat Esteve Pi, i us espero la setmana que ve. Fins aviat.
On it. Then you hit a card, Azalea, and then you take it.
Where?
Well, no.
Yeah, okay, I know.
This is a little fake card.
Take eight.
Ready?
Let's go. We can get a. Oh, let's go again. Take nine.
It was such a fine spring day down Louisiana way, with fragrance divine, baby, in such magnificent regalia, oh, so fine, azalea. Oh, what a lovely sight, in red and pink and white. Can't help but believe that nothing evil can assail ya so naive. Azalea, you at ease on the knees of the moss-colored trees.
Oh, I missed it. Moss-colored.
Yeah. Well, I take it from the vocal. A few bars before the vocal, if you want. Just play the last eight, Louis. The open horn. This is the tempo. That was the tempo. Do, 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 do.
One more time. Twas such a fine spring day down Louisiana way, with fragrance divine, oh baby, and such magnificent regalia, oh, so fine, azalea. Oh, what a lovely sight, in red and pink and white. Can't help but believe that nothing evil can assail ya so naive. Azalea, you were at ease on the knees of the moss-covered trees, whose tops met to make on high ceiling in the church-like pump of a cypress swamp. I'm yet to get that same strange feeling. I've got to go back there and find that blossom fair. I'll always dream of, 'cause with you who could be a failure, my first love, azalea. Oh, my first love, my first love, my roses, azalea.